Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al 8è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Us saludem des dels estudis d'Ona Codinenca i des del dial 107.2. Saludem avui la nostra tècnica Marina Carbonell. Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
M'alegro. Avui no tenim la Raquel, però bueno, no passa res, ho farem igualment i la trobarem molt a faltar. Però bé, el programa d'avui, ja ho veureu, serà no sols especial, sinó històric. Per què? Doncs ara ho veureu, poquet a poquet, ho anireu esbrinant. Ara ho veureu.
Come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà?
Doncs ràpidament anem a les pistes que us duran a aquest indret del món del que avui en parlarem. Diuen així: els fanals estan sempre encesos a l'hivern, ja que hi ha molt poca estona de llum i quan hi ha és molt poca. La segona, tenen el sol de mitjanit, és a dir, el sol pot sortir a mitjanit i és curiós perquè normalment el sol, com ja sabeu, a mitjanit no surt a cap lloc, oi? La tercera, tenen el privilegi de poder observar aurores boreals. Amb això crec que ja han dit molta cosa. I pel que fa a la quarta pista, diu, en canvi, a l'estiu no tenen nit. Cosa que està molt bé perquè poden gaudir molt del dia, però tenen aquest extrem. I perquè us aneu a fer una mica més a la idea, perquè aneu descobrint quin és aquest indret del món del que avui parlem, tenim algunes de les notícies més importants. La més recent és del País del 17 de febrer, diu així: Erlend Loe, l'escriptor pel qual el candidat Buttigieg vol aprendre noruec, diu, creador d'un estil literari molt personal basat en l'humor absurd, i la seva novel·la Naïf Super va causar sensació quan es va publicar en els 90. Pel que fa a la següent notícia, diu, és de La Vanguardia, és del 13 de febrer, i diu, el nostre objectiu, són unes paraules textuals, el nostre objectiu inicial era pintar un mural a aquesta ciutat, però el vam moure molt a la recerca de feina i vam vendre quadres i vam fer exposicions. Continua dient la notícia. La parella de grafiters sevillans, després de recalar aquesta ciutat d'avui, que és a Noruega, per una estada en una residència artística, han encadenat encàrrecs per a pintar murals en apartaments, escoles, restaurants o hotels de ciutats de Noruega, Suècia, Dinamarca i Alemanya. I l'última de les notícies és de La Razón, del 3 de desembre, i diu, tragèdia a Noruega. Rescaten de la mar gairebé sens vida a una dona i tres nenes. Van deixar el calçat i un cotxe de nadó a la platja i es van ficar a les gelades aigües de la mar. L'hospital confirma que són tots estrangers, però no indica nacionalitat ni la seva identitat. Gala WhatsApp, and I send text, me see the SMS. I perquè ja aneu contextualitzant tota aquesta informació i podeu tenir una idea bastant més clara, a continuació escoltarem la veu dels nostres entrevistats perquè anem concretant aquests detalls i podeu anar esbrinant de quina part del món estem parlant. En primer lloc, escoltem el Jaume. A veure què ens diu.
Em llevo al matí i per finestrals veig un bocí de mar, les muntanyes i molta, molta neu. Però la ciutat no s'atura. Els autobusos segueixen puntuals i els avions enlairen. Fins i tot puc anar a la feina en bicicleta, que els més afortunats hi van practicant esquí de fons. La gent que trobes pel carrer pot semblar freda, però un cop t'hi apropes, descobreixes una societat amable i afectuosa. El que més sorprèn és la llum. Gairebé 2 mesos a l'hivern no surt el sol, i cap a l'estiu, qui no es veu és la lluna. El que més enyoro és el menjar. La fruita i la verdura venen de molt lluny i no tenen gaire gust. També una terrasseta al solet, amb una canya i unes braves. Ho hauré de deixar per quan torni per vacances. Fa poc que hi visc en aquesta ciutat, però me sento molt a gust. Som un poble de postal. Em llevo al matí i per finestrar.
Una nota de veu molt poètica, ens parla un poc de la vida quotidiana i també d'allò que trobava a faltar, no? Bé, ara, atenció, perquè escoltarem la Dori Castilla. A veure què ens diu. Escoltem-la.
Doncs aquest país per mi està resultant un espai de natura, una manera diferent, bueno, amb una natura diferent de la que jo havia viscut fins ara, un espai de relaxació i d'aprenentatge. Descobriment d'una manera diferent d'organitzar la vida quotidiana, com per exemple la laboral, que, bueno, una forma que gaudeixo moltíssim més que la que jo coneixia, i l'oportunitat d'aprendre 2 idiomes, perquè tot i que hi ha un idioma oficial, l'anglès com a segona llengua, doncs té, la població té uns nivells de coneixements molt elevats i pots fer servir a tot arreu, pràcticament, amb la qual cosa, doncs allò, 2 més 2. Els 2 que ja portava de Barcelona, de Catalunya, més els 2 que aquí estic aprenent.
Doncs ja heu sentit...
Aquest país...
Doncs ja heu sentit la Dori Castilla, per ella les llengües són molt importants i a més també destaca la natura i l'estil de vida diferent que es pot dur al que estem acostumats aquí. Sentirem ara a la Sandra Garcés.
Per mi ha significat l'oportunitat de poder continuar fent ciència i seguir la trajectòria dels meus estudis que he estat fent fins ara.
Doncs com diu la Sandra, és una oportunitat per a aquelles persones que vulguin fer recerca científica. Doncs bé, són diferents versions, totes en el mateix lloc. Ara escoltarem l'Estefania Vera, a veure què ens diu.
Hola, bona tarda. Aviam, personalment, si per exemple hagués de definir aquesta ciutat en 3 paraules, empraria en primer lloc naturalesa. És que des de l'avió pots veure l'entorn de mar i muntanya que envolta aquesta ciutat. I un cop a terra, la relació dels seus habitants a la natura, juntament amb l'aire pur d'aquest lloc i fins i tot l'aigua de l'aixeta, són impressionants. Tot i que també és una natura fràgil, on les conseqüències del canvi climàtic són especialment notables. En segon lloc, potser empraria la paraula contrastos, ja que per una banda aquest indret disposa d'un hivern fosc però amb els cels il·luminats per les màgiques aurores boreals, a més de ser una època on destaquen els esports d'esquí. I per altra banda, el seu estiu es caracteritza per dies llargs on les postes de sol es confonen amb l'alba i on pots gaudir d'activitats de mar i muntanya a qualsevol hora del dia sense que es faci fosc. El tercer concepte seria cultura indígena, ja que per la seva proximitat a la zona indígena d'aquest país, la ciutat conviu amb 2 cultures diferents i és molt enriquidor. I per últim afegiria com a habitant d'aquesta ciutat els conceptes extres de qualitat de vida, flexibilitat i conciliació familiar a la feina.
Conceptes molt importants aquests que ens ha especificat l'Estefania, també ha incidit també en la importància de la natura, i bé, després parlarem amb ella també, però ara anem a veure què ens diu la Carmina Llaurado. Atenció.
Hola, bon dia. Bé, doncs, ho intento. A mi el que em dona aquest lloc és pau, molta pau, tot i que a vegades dona molta guerra perquè has de caminar molt, molt en compte. Està a dalt de tot, està rodejada de mar, està coberta de neu i té màgia al cel. Potser són massa poques pistes, no sé. Ens encanta menjar caca. Nota aclaratòria. Caca és pastís, però en la forma determinada, o sigui, el pastís. S'escriu caca, tal qual. I quan estudiem ens encanta aquesta paraula. També coixí, es diu puta. El coixí és puta. Llavors també diem que dormim amb puta i mengem caca. Però no sé si això és una bona pista. Home, per algú que estudia noruec segur que ho adivinaria. Però vaja, no sé.
Molt curiosa aquesta nota de veu de la Carmina Llaurado, que diu que mengen caca i el coixí és una puta. Bé, en fi, després ens ho aclarirà una mica més. Ha quedat clar, però després ens parlarem més d'això. Sí que cal dir que totes aquestes notes són molt interessants i ben curioses. Doncs ara sí que podem dir que dediquem el programa d'avui a Tromsø. És una ciutat de Noruega preciosa. Cal dir, a més, que estem molt i molt contents, s'ha de dir, i orgullosos dels catalans allà. I per què? Doncs perquè per primera vegada durant anys ens hem trobat una voluntat i unes ganes de participar inèdites. Per tant, a totes aquelles catalanes i catalans residents a Tromsø, a Noruega, moltes gràcies, sobretot també al Juan José. Ens ha facilitat els contactes i, per tant, moltes gràcies a ell també. Sou tots uns cracs. Moltes gràcies també per tota la col·laboració, ja no només per les notes de veu, sinó també per les entrevistes, i per totes aquelles, aquella simpatia que heu mostrat a l'hora de fer, de voler participar. Bé, com ja dic, tant és així que, com ja sabeu, normalment dividim el programa en seccions, fent dades bàsiques, entrevistes, història, llocs de visita, gastronomia i tradicions i costums. Avui, però, donada l'afluència de voluntaris i voluntaris a participar, farem aquestes seccions mitjançant entrevistes. Només farem, per part nostra, les dades bàsiques, que és el que farem a la continuació, i a partir d'aquestes informacions bàsiques seran els entrevistats qui ens donaran tota la informació que necessitem saber. Doncs comencem amb aquestes dades bàsiques. Diem que Tromsø és una ciutat i municipi del nord de Noruega, capital i ciutat més gran del comtat de Tromsø. És la ciutat la segona ciutat més gran de la Lapònia, després de Murmansk, a Rússia, així com la ciutat més gran del nord-nord i la setena del país. El municipi té una població de 73.480 habitants, però amb el gran nombre d'estudiants compta amb gairebé 5.000 persones més. L'àrea urbana de Tromsø és la més gran del nord de Noruega i la tercera més gran al nord del cercle polar àrtic. La major part de Tromsø, inclòs del centre de la ciutat, se situa a l'illa de Tromsø, a l'illa de Tromsøya, situada a 350 quilòmetres al nord del cercle polar àrtic, o sigui, bastant a prop, i és on s'hi concentra la majoria de la població de la ciutat. Aquesta ciutat és cosmopolita i un dels centres comercials i culturals de Noruega, amb importants festivals al llarg de l'any. La ciutat és la seu de la Universitat de Tromsø i l'aeroport connecta la ciutat amb moltes destinacions arreu d'Europa. La ciutat és més càlida que la majoria de les localitats situades a la mateixa latitud, a causa de l'efecte d'escalfament del corrent del Golf. El centre conté el major nombre de cases de fusta del nord de Noruega i la casa més antiga data del 1789. La Catedral de l'Àrtic, una església moderna del 1965, és probablement el monument més famós. Des de l'edat de ferro, que la zona està, és l'edat de ferro que va ser quan la zona es va poblar, van ser els germànics i els samis qui la van poblar. Va ser llavors quan Tromsø va adquirir certa importància regional durant l'edat mitjana, ja que era un nucli religiós de l'Església Catòlica. Va ser designada ciutat pel rei Cristià VII el 1794 i el seu desenvolupament inicialment estava fonamentat en la pesca, que va ser el detonant del seu meteòric creixement des del segle XIX. És la ciutat de més de 50.000 habitants més boreal del món. I anem ja directament a la primera entrevista. Ell es diu Jaume Ferrer i viu, doncs, allà, a Tromsø. Bona tarda, Jaume, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, ja amb ganes d'explicar-vos cosetes de la ciutat.
Sí, estic veient que tots teniu moltes ganes de participar. Sí, sí, ben fet, ben fet. Escolta, moltes gràcies per rebre'ns, per parlar-nos de Tromsø. I la primera pregunta que et faria és quina va ser la primera sensació que vas tenir quan hi vas arribar?
Doncs jo vaig arribar al maig del 2018 per l'entrevista de feina i la primera sensació va ser que jo volia viure aquí. Que el tema de... Bueno, l'organització de la ciutat, com són les casetes, com són els carrers, realment sembla un poble. I això de poder viure en una caseta, envoltat de verd, de mar i de muntanyes, al costat del centre de la ciutat, em va semblar increïble.
Clar, normal. A part, també, suposo que molt de fred, o no?
Es fa fred, però no gaire. No és el pitjor de la ciutat. Avui, per exemple, estem a menys 4, que per ser dintre del cercle polar àrtic no és tan baix. El que és pitjor és la foscor i quan anem més de cara a la primavera estiu, la pluja, que plou molt.
Vaja, és curiós. Escolta, tu ens volies... Bueno, m'agradaria que ens parlessis una mica de la teva tasca ahir a Tromsø. Què estàs fent exactament?
Sí, aquí a Tromsø, bueno, ara estic fent un postdoctorat en neurociències en el departament de psicologia. De fet, va ser un procés força llarg al aconseguir arribar aquí, que bueno, va triar gairebé un any i mig de diferents bueno, entrevistes, demanar a projectes, però al final sí ho hem aconseguit.
I la teva recerca en què se centra? Què ens podries explicar?
Sí, el que volem investigar nosaltres és com la dieta poc saludable, el que es coneix com a menjar ràpid o fast food, sí. Afecta a les connexions neuronals del cervell en relació al nostre sistema de recompensa. En concret, el que volem saber és si una alimentació constant amb aquest tipus de dieta fa que altres reforços ens provoquin menys plaer. Una mica com amb les drogues, no? Que si prenem certes drogues, després no tenim capacitat de sentir plaer per estímuls naturals.
Clar, i suposo que els resultats no agradaran a tothom, evidentment, no? Clar.
No. Però, bueno, per això estem també els científics, no? Per intentar posar una mica de llum en aquestes ombres.
Exactament.
Però més que intentar... Però el nostre objectiu, més que intentar canviar el món i que es prohibeixin els fast food, simplement donar a conèixer aquesta problemàtica i que realment aquest tipus de menjar, a part de provocar patologies metabòliques, també pot influenciar el nostre cervell i la nostra conducta i que la gent simplement sigui capaç d'entendre tots aquests processos i prengui consciència.
Com a investigador, potser... Bueno, és una pregunta una mica... Potser agosarada, però com a investigador podria ser que... O sigui, podríeu arribar a la idea que, per exemple, les grans empreses que gestionen aquest fast food tinguin també a part de fer diners, tinguin com a prioritat també mantenir l'estatus quo perquè la gent cada cop pensi menys i, per tant, siguem més marionetes, per dir-ho d'alguna forma, o seria molt agosarat dir això, potser?
Seria molt agosarat i jo com a científic no t'ho diré per la ràdio, però a nivell personal sí que penso que, sobretot, per exemple, amb la indústria del sucre als Estats Units, sí que crec que pot haver-hi part d'això. Però ja et dic, això són teories més conspiratòries a nivell científic no hi ha cap tipus d'evidència.
Ja. Perdona la pregunta, però és que m'ha semblat que l'havia de fer. Vale. Perfecte. Llavors, a part, o sigui, quan no estàs treballant, quins llocs pots visitar, per exemple? Quins llocs ens recomanaries visitar?
Doncs, bueno, com ja han sortit amb diverses notes de veu, Tromsø, la gran avantatge de Tromsø és la naturalesa. I el primer lloc que crec que és obligat per tothom que vingui a Tromsø és visitar el llac de Presbanet. com m'has explicat, Tromsø és principalment una illa i l'illa té forma de muntanya. I en el centre de la muntanya hi ha un llac que es diu Presbanet. I el nom és força curiós perquè en noruec vol dir el llac del capellà. I en aquest llac, la part més... Sí, bueno, és una anècdota divertida. La part més curiosa és que a partir d'aquí surten molts camins i fins i tot ara li ven pistes per esquidar a fons. I és el lloc on la població de Tromsø anem a fer esport. I per les nits, si no hi ha núvol, és un molt bon lloc per veure aurores boreals sense haver de marxar de la ciutat. Perquè a l'estar elevat i envoltat de bosc, tens una molt bona visió del cel i més o menys poca contaminació lumínica.
Ens explicaries com va ser la primera vegada que vas veure una aurora boreal?
Doncs va ser una mica per casualitat. Jo quan vaig arribar al setembre, allà amb la plaça d'investigador, i realment setembre es van començar a veure, però no és habitual veure. I estàvem sopant i la meva supervisora m'envia un WhatsApp dient que he de sortir, que hi ha una aurora al cel. I jo surto al balconet de la caseta on visc i el primer cop d'ull no vaig veure res, però va ser girar-me i sí que vaig veure una línia verda, així és molt, molt intensa. Uh-huh. I la veritat és que és molt sorprenent que en el cel passin aquest tipus de fenòmens. I la veritat impressiona molt.
Que curiós. Doncs Jaume, em sap greu, però se'ns acaba el temps, hem de continuar amb el programa. Moltes gràcies per les teves paraules, per la teva experiència i que vagi molt bé la recerca.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès per aquesta ciutat.
No, a vosaltres, de veritat. Una abraçada, que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu, una abraçada. Adéu. Bona nit.
Us explicarem alguna curiositat més entre entrevista i entrevista i així ens donarà temps de fer les trucades, però bé, a poc a poc. Com a curiositat és com un català acaba vinculat amb Tromsø i les seves carreres. A Tromsø se celebra una carrera anomenada Tromsø Sky Race organitzada per Kilian Jornet i Emily Fosberg cada agost. Aquesta carrera és una de les preferides dels amants del skyrunning, ja que poden gaudir dels glacials, els fiords i la bellesa de les muntanyes del nord de Noruega amb l'espectacular sol de mitjanit. Bé, doncs anem ràpidament amb la segona entrevista. Ella es diu Dori Castilla. I primer que res, Dori, ens escoltes bé?
Sí, perfectament.
Perfectament, perfecte. Sí. Com estàs? Estàs millor perquè sé que estaves una mica amb constipat, no? Sí, comprovem que continues igual, vale.
Sí, bueno, estic molt millor perquè fa 2 dies no hagués pogut parlar ni 10 segons d'aquí.
Ja. Bueno, desitgem que recuperis de seguida, vale? Bé, gràcies, moltes gràcies per atendre'ns, tot i el teu estat de salut, vale? Bé, comencem parlant d'estils de vida, no? Quines, bueno, digues, què ens pots explicar tu? Comencem directament, així ja està.
Bueno, a veure, vam parlar de que... Bueno, us agradaria que us expliqués una mica de costums o l'estil de vida d'aquí. I jo, que sóc molt obedient, m'he fet una llisteta.
Oh, mira, has fet els deures. Molt bé, molt bé. Perfecte.
Sí, no, l'he fet ara en un moment coses que per mi són destacables o que em van sobtar, que m'han anat sobtat. Jo porto aquí poc més de 4 anys i m'han anat fent sorpresetes. També dic que jo no visc a la ciutat, visc a les afores, a la zona rural, i poder hi ha coses que té més a veure amb el meu entorn que no amb la ciutat.
Però igualment interessant, no per això menys interessant, sí. Clar, sí, sí.
Evidentment. Sí, sí, però que sortim de l'entorn aquest que explicava el Jaume d'aquesta sí. ciutat tan bonica, on és cert que és preciosa al mig de tanta natura, totes aquestes cases que és molt maco, jo pues, me'n vaig on la natura predomina més que no pas les cases.
Perfecte.
El primer que vull destacar que em va sobtar molt és la urbanització de la zona rural, el que són els nuclis urbans. No n'hi ha espais comuns com nosaltres coneixem, les rieres, les places del poble o aquests entorns urbanístics on la gent s'hi troba.
Sí.
Això no existeix.
Vale.
A la ciutat sí que n'hi ha, però si tu vas per la carretera i vas trobant petits nuclis urbans, són cases disperses i només saps que hi ha un nucli urbà més d'allò perquè potser veus l'escola o veus un edifici més gran que pot ser l'Ajuntament.
Yeah.
Però no hi ha espais de trobada social i això és flipant.
Vaja, sí.
I tampoc no és gaire... gaire habitual trobar un bar o un restaurant de carretera. I això és molt important saber si viatges aquí, que quan vulguis fer un cafè, si vas per carretera, busca un súper, perquè allà tindràs cafè.
Vale.
Tindràs cafè, tindràs lavabo i tindràs allò que quan vas viatjant i vols fer una paradeta, busques un bar.
Sí.
Doncs aquí has de buscar el súper, perquè te pots tirar 5 hores buscant el bar i no trobar-lo.
Vaja.
I,
home,
sí,
dona,
i
això està bé, perquè a part que vas a comprar, aprofites i fas el cafè, o al contrari, fas el cafè i aprofites i compres el que necessitis, mira, no?
Sí, que no, i és una altra manera d'organitzar la vida social, o sigui, no és pública. La vida social és molt privada, molt dins de les cases, allò, sí que, per exemple, les feines s'organitzen allò, trobades o amb les companyes de feines, però sempre s'han privat, no? Hi ha el costum que tenim nosaltres d'allò de que quedem i fem una birra, ens veiem allà al bar de la cantonada. Doncs,
no, clar.
Aquí, ja. No. No. I a més, respecte a aquestes trobades socials, és molt estrany. Bueno, una experiència jo vaig anar amb un grup de companyes de feina, vam organitzar a casa d'una que tenia una barbacoa d'aquestes cobertes amb una caseta molt maca al costat del mar, que vam veure com el sol, o sigui, el sol era a les 11 de la nit i encara hi veiem el sol.
Ostres.
A l'estiu, bueno, molt, molt xulo.
Impressionant.
Molt xulo, però
vaja.
Sí, no? Però jo vaig flipar perquè cadascú, a mi m'ho van avisar, has de portar l'hotel, vale. Cadascú no portava el seu menjar i la seva beguda, per mi, lo mío.
Ostres.
Sí, allò sobta molt. I la beguda, inclús en trobades de feina, allò que es fan sopars de feina,
sí.
Has d'anar tu amb la teva beguda. Perquè és caríssima, o sigui, no,
ah, sí.
El següent.
Ostres.
Una ampolla de vi aquí et costa un ull a la cara.
Ostres.
Ara quan l'empresa te pot pagar el menjar, però no et pagarà el pa.
I ara que ens dius això, què et pot costar una ampolla de vi i, per exemple, una birra, no sé, què et pot costar?
Bueno, una birra, jo de tant en tant la trobo a la ciutat, al súper, la Estrella d'Am,
sí.
Quan tinc sort, i em pot costar una mica més de 4 euros.
Ostres.
Al súper. I al bar no m'he pres cap.
Vale, queda clar.
I una ampolla de vi, que alguna sí que l'he comprat, he pogut pagar per un vi que allà ens costa 4 eurillos, aquí he pogut pagar 15.
Tela. És molt més.
Sí, fa mal.
També imagino, imagino que el nivell de vida serà bastant més elevat que aquí a Catalunya, vull dir, no?
Sí, o sigui, el nivell de vida i el sou són més alts, però el tabac i el vi són excessivament cars. O sigui, estan molt gravats. El tabac és caríssim, també.
Vale. O sigui, millor no fumar.
És política. És política, però ens consideren que, bueno, que és inclús per, no, ja no un luxe, sinó inclús perniciós, amb la qual cosa, doncs...
Molt bé.
Pagat. Pagau. Sí, sí. No, tothom ho sap quan, ve, quan em venen de visita que han de venir carregats del Dutifri.
Clar. I, per exemple, si algú va aquí... O sigui, si anem allà a viure i volem llogar un pis, una casa, com estan els preus, més o menys?
A la ciutat tinc entès que una mica pujadets, però jo crec que no més pujadets que Barcelona. I tenim en compte que els sous jo crec que se'n van cap a 2-3 vegades els que tenim allà per Catalunya.
Per tant, no surten malament.
Sí. No, és que és allò, jo crec que, bueno, de fet, totes les estadístiques ho diuen, és dels països amb un nivell de benestar més alt. Perquè... Ostres. Sí, o sigui, el menjar és més car, tot és més car, però no en comparació amb el nivell dels sous.
Yeah.
I, per exemple, aquí és molt, molt car, els serveis són molt cars per anar a prendre alguna cosa, anar a un restaurant, que nosaltres estem acostumats a anar de menú de pim-pam per 4 eurillos, o sigui, saps? Fas un menú de diari. Aquí
orillos.
Aquest concepte no n'hi...
Yeah.
Bueno, 4 eurillos, sí.
Sí, 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 vale, 10 vale.
Euros, vale. Tens tots els menús que vulguis al vale. Centre de Barcelona. I és això, i aquí aquests conceptes no n'hi han perquè tothom té un bon sou.
Ja. Yeah.
Aquí està tot molt repartit. Tu vols sortir a dinar fora? Tu pots sortir a dinar fora, paga, perquè l'altre que t'estigui servint tingui la mateixa dignitat econòmica que tens tu.
I per quan pots sortir un dinar, un sopar, un restaurant?
Home, jo penso que dues persones pot anar entre 60 i 70 euros.
Bueno.
A veure, si ja que vas, no ten, allò, però bueno, que una pizza igual te costa 20 euros, una pizza amb una beguda.
Bueno, tampoc és tanta diferència, massa. No.
Vale. No, te recordo que jo visc a la muntanya,
bueno,
que no
sí,
hi ha
sí.
vida social.
Està bé, això està bé.
Prenem el sud.
Està bé, això està bé, perfecte.
Sí, vale. No vaig gaire. Alguna vegada sí que he anat a la ciutat a sopar i tal, però no m'ho puc permetre massa sovint, tampoc.
Clar, doncs
això, perquè aquí és un luxe. Allà ja. Anar a fer la cervesa al bar és lo normal, aquí és un luxe.
Normal.
Sí.
Doncs no sé si tens alguna cosa més a destacar pel que fa a tradicions i costums. Bueno, sí, digues, perdona.
Perdona, jo tinc un porró, jo tinc un porró.
Ah.
Una altra cosa que em va sobtar molt, és que aquí totes les reunions, ja siguin a escola, ja siguin de feina, qualsevol reunió
sí.
de gent per parlar de qualsevol tema i tractar qualsevol tema, comença amb pastissos, amb caca. Comença amb caca. O sigui, no és possible una reunió sense que hi hagi menjar al mig. Sí, però inclús, o sigui, bueno, és que és al·lucinant. És al·lucinant perquè reunions que, bueno, allò, o sigui, que allà les fem i vinga, va, anem per feina, no, aquí se comença pel cafè i pastís.
Escolta, clar, i si sí, amb la panxa plena tot va millor, no? I, clar.
Sí, pues segurament és això, és adaptatiu, de dir, ja que ens hem de trobar, que no són gaire sociables i ens veiem obligats, anem a donar-nos una alegria.
Doncs clar que sí, hem fet.
Però les reunions a la feina, la reunió a la feina, cada cop toca reunió, algun és rotatiu que s'encarregui de portar algú de menjar, que sigui un pastís que fas tu mateixa perquè et ve de gust, o que compris unes terrines de gelat al súper,
o el que sigui.
I és això, no hi ha reunió que no comenci, amb pastís. Sí.
Veus que bé? Mira.
Sí, i això per mi és molt exportable.
Jo fins i tot m'atreviria a dir que algunes vegades ja es fa, segons quines empreses, segons quines reunions, ja es comença a fer una mica, diria.
Ah, doncs jo no m'ho he trobat mai, inclús
no?
Jo inclús he tingut discussions a la feina, quan treballava allà a Barcelona, si podíem menjar alguna cosa durant la reunió, perquè teníem una miqueta de gana i poder menjar alguna cosa. Sí. O sigui, era com un tema de discussió si se pot o no es pot fer, i aquí, o sigui, és impepinable. O sigui, es comença així.
Aquí és una condició sine qua non, si no hi ha menjar, no hi ha reunió.
Sí, sí, és el costum, és el costum. No es pot fer menjar si no hi ha té cap al mig.
Perfecte.
I després una altra cosa que em va sobtar moltíssim és com s'entreguen a les festivitats tradicionals, com són el Nadal, la Setmana Santa...
Sí.
És molt bèstia, és molt bèstia, perquè és com tot es transforma com un decorat, però als carrer, o sigui, al carrer, o sigui, fora de les cases, dins de les cases, la gent vestint-se, vesteix de Nadal, a la feina. La gent va a la feina vestida de Nadal. I sí, és molt surrealista. Jo alguna vegada els he fet fotos perquè dic, hòsties, és que això, és que m'ho explico i no m'ho creuen.
Clar, suposo que quan estàs acostumat ja està bé, però si, mentre t'acostumes que no ho tens tan per la mà, a mi em costaria prendre'm seriosament les coses, també, no?
Sí, jo no sóc gaire tradicional ni de gaire celebracions d'aquest tipus. I aquí és que, bueno, és allò, o sigui, per la Setmana Santa tot es torna groc, totes, però la feina, eh?
Sí, sí.
Les espelmes són grogues, a les taules, d'allò, els draps que posa la taula és groc, tot.
Veus, ambientats.
I el Nadal, vermell. El Nadal vermell, inclús el Nadal a les cases es canvien les cortines, que a mi la primera vegada que em van dir que era per Nadal, vaig pensar que m'estaven prenent el pèl. No m'ho podia creure.
O sigui, cada any les posen i les treuen. Que bo.
Sí, sí. O sigui, quan comença allò, la temporada de Nadal...
Amb l'arbre, igual.
A més dels llums, a més de forrar de llums per dins i per fora les cases, doncs canvien les cortines, es posen vermelles, i quan acaba la temporada de Nadal, com recullen les llums, recullen les seves cortinetes.
Clar,
i tu vas per la carretera i vas veient llums i finestres vermelles.
És supercuriós, sí. És supercuriós això, veus?
És molt curiós, és molt, molt curiós. A mi em va cridar molt l'atenció.
I tant.
Em va cridar...
Sí, doncs Sandra, perdó, doncs Dori, ja. No sé si tens alguna cosa més a explicar així important.
No, allò em va sobtar molt la relació que tenen amb la natura.
Sí, això és... Sí, t'entenc perfectament.
Sí, o sigui, la viuen tant fa el temps que hi faci i la viuen com algú molt seu i molt propi i realment és que és per viure-la. És sí, fantàstica.
És impressionant i s'ha de gaudir, totalment.
Sí, sí, sí. Doncs, i això no es talla en un pèl.
Doncs Dori, ho sento molt, però t'hem de deixar ja. Espero que et milloris molt, vale? I moltes gràcies pel teu temps, per fer els deures i per tot, vale? Per la teva estona i pel teu temps.
Moltes gràcies, vale? A vosaltres per donar-los veu.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada, cuida't.
Adéu. Close your mind though. When I'm with you, I don't know where the time goes. Come on, homie, I'm feeling lonely. So beautiful, I don't know why you chose me. Can I stay here? Can I fade here? I don't know why.
A més dels llocs que podeu visitar, que com estàvem esmentant abans, també podeu fer curses, que és el que estàvem dient abans també. Una d'elles és la Hamperoken Sky Race, que forma part del Skyrunning World Series. Té una distància de 57 quilòmetres amb desnivell acumulat de 4.800 metres i dos cims importants com són el Tamsdalstinden, de 1.238 metres, i el Hamperoken, amb 1.404 metres, a més de 25 quilòmetres de terreny molt tècnic. I'm okay now, can you stay now? Feel so alone, looking for a way out. You calling in the morning, I open up my arms and you falling. If you stay here, we get right here. I don't know why we've been holding so tight. Life's been passing us by. Oh, tonight I think we'll be alright. Doncs tenim ja a l'altre costat del fil telefònic la Sandra Garcés, especialitzada en la recerca científica i, bueno, ara ens ho explicarà ella una mica. Sandra, hola, què tal, com estàs?
Sandra? Hola, Felip, què tal, com va?
Bé, molt bé, molt bé. Ansiosos per escoltar també la teva entrevista. Explica'ns una mica quina és la teva tasca, sisplau.
Doncs mira, jo estic aquí de postdoc, ja fa 2 anys que vaig venir, i el que estic fent és estic estudiant, faig paleoecologia, o sigui, estic estudiant com va canviar la vegetació en resposta al canvi climàtic en el passat, per saber què passarà en el futur amb el canvi climàtic actual. Llavors estem estudiant, jo en concret estic estudiant uns llacs dels Alps, aquí a Noruega,
sí.
I llavors vull veure doncs, els 10.000 anys que ha passat, tota la història dels últims 10.000 anys i de com, per exemple, la societat, o sigui, tots els humans i totes les invasions que van haver-hi allà, com van canviar el medi i també l'impacte de l'agricultura i la ramaderia des dels, bueno, des de l'edat de ferro o així.
Ostres, ho he explicat així a grans trets, però déu-n'hi-do, no?, també. Vull dir, ostres. Què seria el moment més impactant per tu de la recerca del que has trobat fins ara, que has fet fins ara?
Aviam, el que em permet poder fer la recerca aquí a Noruega és que nosaltres estem utilitzant, o sigui, tu pots utilitzar diferents indicadors per inferir el passat, vale? Nosaltres estudiem llacs, llavors imagina't que en un llac tota la vegetació que hi cau allà, doncs tu després, si treus el fang i vas a suficient profunditat, pots reconstruir tota la vegetació que hi havia al voltant. Llavors, en altres llocs s'utilitza el pol·len de les plantes, però nosaltres utilitzem l'ADN. Llavors, la possibilitat que dona l'ADN és que pot reconstruir la vegetació, pots reconstruir els animals que hi havia allà, pots inferir moltíssimes coses si utilitzes els marcadors que diem adequats. I aquí, a Troms en concret, tenim un laboratori d'ADN fòssil. O sigui, és un laboratori supernet que necessita unes instal·lacions molt complexes i llavors aquí nosaltres podem treure l'ADN d'aquests sediments, d'aquest fang, i veure totes les preguntes. Clar, jo faig l'Holocè, que són els últims 10.000, 12.000 anys, però si tires més enllà, pots arribar a veure i punxes els llacs adequats, pots arribar a estar detectant ADN de mamuts o de rinoceron llanut o altres mamífers que ara ja no tenim.
Ostres, és bastant curiós això. I segons aquests estudis del passat, com es preveu, com pinta el futur?
Ui, aquesta pregunta, necessito més dades. Aviam.
No, ho imagino, però...
Ho estem veient ja una mica, no? El temps està canviant ja, el temps s'està tornant més inestable i això ja s'ha vist també en el passat. Per exemple, farà com uns 4.000 anys hi havia molts events com de pluges molt torrencials, que de fet aquí ja està passant. Llavors, amb els llacs es pot arribar a veure i amb les dades adequades, contrastades i ben madurades, no? Doncs podem arribar a veure cada quan pot haver, quina serà la periodicitat que ens podem esperar. Però bueno, ara, de moment, l'únic que puc dir és que amb el canvi climàtic el temps serà més inestable.
Ja,
bueno, no ho sé, no em puc avançar molt, però bueno.
Però no és molt esperançador, no, que diguem, imagino.
Perdó?
Que dic, no és molt esperançador, no, el futur, que diguem, o sí?
Bueno, jo penso que s'han de prendre accions.
Ja.
Això sí, diguem que en el passat el canvi climàtic ha estat d'una forma natural, o sigui, que l'home no ha tingut un gran impacte en aquest procés, però ara podem... O sigui, des de la revolució industrial podem dir que l'home ha participat activament a través de les seves accions amb aquest canvi. Llavors, crec que s'han de prendre mesures, s'han de fer accions.
D'acord.
El repte també és com fer-les, no?
Ja, aquesta és una altra. Si parlem una mica més també de la vida de Tromsø, com explicaries la seva gastronomia? Ja es canvia totalment de tema, però és que se'ns va el temps i t'he de fer la pregunta, vull dir.
Sí, sí. Mira, doncs aquí, en realitat, m'entra molt, vull dir, ja ho han dit altres companys de Noruega, la natura s'hi posa. Llavors, sí. Aquí molts aliments són directament de la natura. O sigui, evidentment és el salmó, que es coneix a tot arreu, no? Aquí, en aquesta part de Noruega del Nord, sobretot, també menja molt ren, que jo mai havia menjat ren fins que vaig arribar aquí. És una carn molt bona, de debò que m'ha agradat molt. També mengen alça, però ja és de caça.
Yeah.
També una mica més controvertit és que el tema que aquí també mengen balena minke, que és un exemplar que de per si és com uns 5 metres, és un animal que fa 5 metres, que té una... que es reprodueix molt ràpid, o sigui que les pesqueries de balenes no estan perjudicades com altres balenes que pesquen al Japó, per exemple. Llavors aquí sí que et pots trobar balena al supermercat. També en casos molt més excepcionals poden arribar a menjar foca. I també trobes algo que em va semblar molt curiós, que és el cranc rei, que és un cranc que va venir de Rússia. És un, si mireu una foto per internet, és un animal supergran. Vull dir que una pota et pot fer un quilo ja.
Ostres.
Llavors és molt típic que la gent el pesca, o de fet conec gent que fa submarinisme, i amb una immersió agafa un cranc i se'l menja després.
Que bo. Ben fet.
Sí, està car, vull dir, quan el ven... Si vas al supermercat, el preu està interessant. És prou car, és preu noruec i car.
Està bé.
Però, i també tenen molt menjar típic al Nadal. Tenen un que és molt curiós, que és l'Utefis, que la història és com bacallà, o un tipus de peix blanc, que ha estat... és bacallà sec, que ha estat curat amb sosa càustica. Llavors Ui. Té com una textura molt gelatinosa. És molt peculiar, té una olor una mica forta, però la veritat és que és curiós i està bo. Vull dir, jo l'he tastat al Nadal amb sopars de feina i la veritat és que està bé. També menja molta ovella, molt de porc, també. També pots trobar-te hamburgueses de peix, que és algun bastant curiós que em vaig trobar.
Moltes coses.
I també tenen... Sí. No sé si vols que segueixi parlant o ja.
No, és que de fet t'he tallat perquè hem de continuar amb una altra entrevista, sí. Vale? De totes formes, moltíssimes gràcies i bé, que continuï molt bé tota la recerca i re, una abraçada molt forta, vale? Que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu. Doncs tenim a l'altra costat del fil telefònic la Carmina. Ella és una experta en el món sanitari de Noruega. És infermera i ara ens explicarà doncs tot aquest món. Bona tarda, com estàs? Hola.
Hola, bona tarda. Bé, molt bé.
Bé,
aquí, a Tromso.
Sí. et demano disculpes, però només tenim 4 minuts, superpoc temps.
Perfecte, vale. Super bé.
Doncs comença com vulguis. Explica'ns una mica la teva experiència com a infermera o el sistema sanitari, com ho puc resumir, sisplau.
Molt bé. Jo vaig venir amb una empresa que fa substitucions d'aquestes empreses que s'anuncien viuen a Noruega i la veritat és que em va anar força bé. Sí que són certes totes les avantatges que diuen, tot i que, clar, també té els seus inconvenients, evidentment. Al principi estàs super sol, has de fer una inversió de diners perquè mentre estudies noruec no pots treballar. Però un cop aquí, jo m'he sentit molt sola, però ben cuidada. Saps? Perquè quan la gent a Noruega no és massa dramàtica, saps? Ni per bé ni per mal. Té les dues vertents, quan no ets dramàtic, o sigui, no ets massa com carinyós, però tampoc ets massa després. Llavors em vaig sentir prou bé, sola, però bé. I ràpidament vaig anar cap a Tromsø a fer la segona substitució i em van oferir entregar el meu currículum a la plaça fixa que s'ofertava, que era la que jo substituïa.
Molt bé.
I me la van donar. I aquí estic. Mesos després va arribar el meu marit i aquí ens estem fent un lloc, vivint una experiència fora del país. I bé, la veritat és que bastant bé.
Una experiència molt, bé, molt no xula, queixa. No? Molt fascinant.
Sí, molt xula. Molt xula. També està predisposat a que tot sigui xulo. Evidentment, he tingut les meves rabietes.
Evidentment.
Però en general ha anat molt bé i és un país on m'he sentit bastant segura i tranquil·la. La veritat és un país que és bastant acollidor. Perfecte. I per venir als que els agrada fer caravana és el país perfecte.
Això està genial, ens ho apuntem. I ara em podré explicar una mica això del sistema sanitari, quines són aquestes curiositats que ens podries explicar?
El sistema sanitari aquí funciona amb copagament.
Sí.
El metge de família, les proves i l'especialista funcionen amb copagament. Després, els ingressos a l'hospital són gratuïts, i si t'han d'operar tot això és gratuït. I el geriàtric va en funció de la teva pensió. Si la teva pensió és petita, pagues una proporció petita. Si la teva pensió és gran, pagues una proporció més gran.
Molt bé.
Del 65 fins al 80% de la pensió. Si tens una pensió petita, pagues el 65%. Si tens una pensió que guanyes molts diners, doncs pagues més.
Proporcionalment.
Tothom està d'acord.
Molt bé.
No hi ha més... No hi ha tutia. I després, el copagament té un màxim. O sigui, per exemple, si el metge de família costa 30 euros la visita, per exemple, que sol costar això, uns 30-40 euros al canvi, tu pagaràs fins 300 euros, crec que és el tope. Quan tu hagis anat 10 vegades al metge de família, si has d'anar una vegada o 11 o has d'anar més vegades, ja no pagaràs més.
Ah.
Té un tope.
Vale.
O sigui, hi ha un copagament, però té un tope.
O sigui, ja tens prou desgràcia d'haver-hi d'anar moltes vegades com per a sobre haver-hi de pagar més. Això està bé.
Exactament, exactament. Si tu, per exemple, has d'anar al traumatòleg diverses vegades i fer revisions i així, o al fisioterapeuta a fer un tractament de rehabilitació, pagaràs les... Jo dic les 10 primeres vegades perquè en un moment donat era així el compte, però no han de ser 10. És un tope. Cadascú té el seu tope.
Sí, vale.
I llavors, si tu arribes fins aquí, ja no. A partir d'aquí no pagues més la resta de l'any. A l'any següent tornes a pagar.
Molt bé. O sigui, es va renovant cada any, diguem. Perfecte.
Sí, vale. Exacte.
Vale. Sí. Vale. Doncs, em sap molt de greu. M'hauria agradat estar parlant més estona.
No, que va.
No, sí, a mi
va,
sí.
Que va, és perfecte. Jo, si t'ho he pogut explicar tot en 4 minuts, no sabia que tenia aquesta capacitat de síntesi.
Doncs l'has tinguda, sí. Et felicito. També t'has d'agrair tota la predisposició
que has mostrat.
Tota la predisposició i la voluntat que tu, especialment tu, però tots ja ho heu mostrat des del principi, i bé, s'agraeix molt. M'heu facilitat molt la tasca. I bé, espero visitar-vos algun dia i de veritat que moltes gràcies. Vale?
Fantàstic.
Una abraçada.
Vinga, un dia estàs al programa des del Midnight Sula.
Això. ja estaria bé. Ah, i la tècnica, la Marina diu, m'apunto. Evidentment, sí.
I tant, vinga,
clar que sí. Doncs, Carmina, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta, vale? Cuida't molt, que vagi molt bé.
A vosaltres, una abraçada.
Un plaer. Adéu. Adéu.
I'm waiting for the sun.
Doncs anem ràpidament amb les pistes per al proper programa i diuen així, produeix aquesta ciutat o aquest lloc del món, produeix un dels millors cacaus del món. Cacau, no cacauet. És el lloc on es va crear la merengada. També és el lloc on es va crear la primera universitat americana. La seva bandera és l'única que té una Bíblia. I doncs ara sí, ens hem quedat sense temps i no volem acomiadar el programa, ja ho hem dit, però no vull deixar-ho de repetir, sense donar les gràcies al grup de catalans de Tromso, que han volgut participar en el programa, sí o sí, gràcies a totes elles i ells. Han fet un programa històric i únic i especial. Moltes gràcies a tots ja per escoltar-nos i us esperem en el proper programa del Viatge a l'Altre. Una abraçada!